Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Gairebé 3:15 del migdia, estem a la recta final del Sant Cugat a fons d'avui dimarts i a aquesta hora toca parlar els dimarts de història de Sant Cugat. I com sempre ens acompanya cada 15 dies Domènec Miquel, amb ell parlem sobre aquestes qüestions. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ara parlàvem d'una cosa que no tenia res a veure amb el tema d'avui, però que potser algun dia, qui sap, no? Parlant del patrimoni cultural i de les guerres.
Sí.
Avui parlem del personatge de Sant Cugat.
Sí, perquè l'altre dia vam estar parlant del món romà i de com a Sant Cugat doncs, hi havia unes vies romanes i tot plegat, i aleshores, si Sant Cugat és un màrtir mort pels romans, doncs ja ens lliga, diguéssim, amb el capítol anterior i podem anar seguint per aquí.
Molt bé. Doncs anem a conèixer-lo. Qui era?
Doncs és fantàstic perquè no en sabem res. A veure, fins i tot hi ha qui dubta de que realment va existir. Que jo crec que sí que va existir, perquè hi ha un personatge que es diu Prudenci, que era un poeta de Calahorra, que va escriure un llibre que es diu el Peristefanon, que és un himne en honor dels màrtirs cristians. Ell era cristià i demés. I això s'escriu aproximadament un segle després de les últimes persecucions. Però aquest senyor, a part de ser poeta, havia sigut governador provincial a Síria, havia sigut governador provincial a la Tarraconense i havia sigut un comites, és a dir, un ministre a Roma. Per tant, era una persona que havia tingut accés a una documentació de l'època que, home, si diu que Sant Cugat va ser mort a Barcelona, alguns fonaments tenia per justificar això. I això és el que fa pensar que realment és una figura històrica.
I dius que mor a Barcelona.
Mort a Barcelona, sí.
I llavors la relació amb Sant Cugat?
Mira, sí, la relació amb Sant Cugat és complicada. Primer, diguem, perquè en un moment sempre es diu que el van matar en el Castrum Octavianum. Això, mentida podrida. Per què? Perquè el Castrum Octavianum no estava edificat. Això ha quedat demostrat arqueològicament que el Castrum Octavianum es va construir aproximadament uns 75 anys després de la mort de Sant Cugat. Per tant, si no hi era, no el podien matar. El podien matar amb una altra banda. Després, per què el van matar a Barcelona? Perquè a les persecucions aquestes cristianes hi han d'haver-hi tres circumstàncies. Una, primer de tot hi ha d'haver-hi el temple on, comencem pel principi que és més fàcil. Per què es persegueixen els cristians? És que no es persegueixen els cristians, es persegueixen a tota aquella gent que es nega a fer l'ofrena a la divinitat de l'emperador i a la divinitat de Roma. I n'és la qüestió, que dintre el món politeista doncs, no té cap mena de dificultats. Afegir-hi un déu o afegir-ne dos no ve d'aquí. Però dintre el món monoteista sí que això té un problema. Perquè si tu creus que només hi ha un déu, tots els altres són falsos i, per tant, no pots adorar, diguéssim, amb un déu fals. Per això els hi passa en els cristians, els hi passa en els jueus, els hi passa en els del culte de Mitra, els hi passa a molts altres. Per tant, no és una persecució contra els cristians, és una persecució contra els monoteistes, que és diferent. Entre aquests hi han els cristians. Per tant, primera condició per fer l'acte, hi ha d'haver-hi un temple. Hi ha d'haver-hi un temple dedicat a l'emperador. No hi ha temples rurals, no hi ha capelletes romàniques perdudes pel mig de... sinó que els temples són sempre en les ciutats, és un fenomen urbà. Per tant, ha de passar en la ciutat. Segon lloc, aquells que es neguen no són morts així per les bones, sinó que primer de tot passen per un tribunal. Els tribunals tampoc es troben al mig del camp, estan a la ciutat. I tercer, la mort és un exemple. No, és una pena, perquè es considera que aquell senyor ha sigut un traïdor que no ha volgut donar, diguéssim, l'ofrena a la deessa Roma i el déu emperador, sinó que, això comporta la pena de mort, però aquesta pena de mort s'ha d'executar de forma que serveixi d'exemple, diguéssim, en els altres. I, per tant, això s'ha de fer, diguéssim, també a la ciutat on hi ha públic. Aquí hi ha quatre pagesos, vull dir, per tant, això no serveix de res, no? S'ha de fer, doncs, a la ciutat. I a la ciutat, a Barcelona, havíem tingut bastants dubtes, però ara sembla que cada vegada més es va confirmant que realment existia un amfiteatre més o menys cap a on seria Santa Maria del Mar, que en la documentació antiga allà es parla de les arenes, i les arenes sempre són un amfiteatre.
Mm-hmm. O sigui que per tots aquests arguments que ara ens comentaves, quedaria justificat o mínimament provat que va tenir lloc a Barcelona.
Sí, i per Stefano, diguéssim, doncs parla de Sant Cugat a Barcelona, no parla de Sant Cugat a Sant Cugat.
I per cert, deies de la seva mort, una mort pública.
Una mort pública.
Que de quina manera es va fer?
Ui,
perquè jo he sentit, jo he sentit, bueno, he vist, no he sentit, sinó que el van degollar.
A veure, diguéssim, aquesta és la fase, diguem-ne, final. Normalment, diu Diocleció, el que va fer, com que no era precisament la primera persecució en aquest sentit, el que intentava era evitar que quedés rastre dels màrtirs. Així és com en els màrtirs de les primeres persecucions del 256 i de més, com ara és la de Sant Fructuós de Tarragona, hi ha actes molt ben documentades, o la de Sant Vicenç o la de Sant Llorenç, hi ha actes molt ben documentades, el que va fer Diocleció va ser manar que no hi haguessin actes, que no hi haguessin coses, i sobretot que no quedessin restes que després poguessin ser considerades relíquies, i per tant la major part de tots aquests van acabar cremats. I aleshores les relíquies posteriors normalment doncs, són coses que s'han anat inventant. Mira, en el cas de Sant Cugat hi havia l'arqueta amb unes suposades relíquies a dintre, etcètera, etcètera, que per qüestions de desamortització van acabar a Sant Cugat del Rec a Barcelona, a la parròquia de Sant Cugat del Rec a Barcelona, i actualment estan a Santa Maria del Mar. Aleshores, en els anys 40, mossèn Anton va demanar al bisbat que li donguessin una relíquia d'aquesta, i no pot ser que a Sant Cugat no tinguem cap relíquia de Sant Cugat, no? I li van donar. A veure, mossèn Juli, que era capellà castrense, com saps, amb grau de capità, i que per tant estava per poques bromes, un dia que a mi se'm va acudir i dir, escolti, però aquesta relíquia què és? Un os de la mà? Un dit del peu? Una cosa d'aquest tipus? Diu, no, jo és un os de pollastre.
O sigui que qualsevol cosa que servís per dir que hi havia una part...
El que importa és la fe, no diguéssim la cosa aquesta material. I realment jo sóc dels que penso que Sant Cugat doncs, va acabar cremat, possiblement, diguéssim, ho van degollar, potser, diguéssim, però en tot cas després el cos va ser, diguéssim, incinerat per tal de que no quedessin unes relíquies visibles. Què és el que passa? Que en el moment en què hi ha un cos d'aquests incinerats, sempre hi ha un cristià que recull unes quantes cendres i les guarda i tot plegat, i que segurament tenia una casa aquí a Sant Cugat, les va portant aquí, i aquí es va fer una petita església dedicada, diguéssim, amb aquestes cendres dels màrtirs, i al cap d'un temps, home, aquestes cendres és una cosa tan impalpable que per la gent no serveix. I llavors, doncs, bueno, van agafar els ossos de qui fos, i aquells ossos es van convertir amb les relíquies de Sant Cugat. I encara, teòricament, recorda que el cap de Sant Cugat està a Sant Denis de París, a la Basílica de Sant Denis de París, perquè va venir el
capellà... I com va anar per allà?
Va venir el capellà, que es deia Folrat, el capellà de Carlemany, a buscar el cap de Sant Cugat per emportar-se'l a París. Està documentat, eh?
Sí.
Sí, el cap de qui li van donar no sé de qui era, però en fi...
No està identificat,
no
en aquest
cas. No
està
identificat, sí.
També m'ha explicat, doncs, ara ho feies, el per què se li fa una església, no?, aquí, a Sant Cugat.
Sí, perquè possiblement és això, el propietari de lo que avui dia, diguéssim, els terrenys aquests on hi ha el monestir, que hi havia una antiga vila romana anterior, ja del segle I i tot plegat, doncs aquest senyor acaba construint una petita església per ser-hi enterrat ell al costat de les relíquies dels màrtirs. De fet, si tu mires la disposició, veus que és una aula rectangular, però que llavors té un afegit al costat, on hi ha dues tombes, que són les tombes, evidentment, del que ha pagat, diguéssim, això, no? Si això fos un local cristià i pagar, la persona es faria enterrar al mig del local. Però que es faci enterrar en un annexe al costat on hi ha d'haver-hi l'altar, això és una disposició ad santos, això és una disposició absolutament cristiana. Per què? Perquè és la idea de que si el teu cos està a prop de les relíquies del màrtir a la terra, la teva ànima també estarà a prop de l'ànima del màrtir en el cel.
Jo et preguntava, i llavors tota aquesta història, perquè aquí tenim Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat de Ses Garrigues.
Bé, Sant Cugat de Ses Garrigues és una propietat del monestir de Sant Cugat en la zona aquesta del Penedès. I això fa que, diguéssim, doncs se li doni el nom del monestir, del patró del monestir.
Bé, doncs...
A veure, els Espiells, es diu Sant Benet dels Espiells. La concessió de Sant Benet dels Espiells és de l'any 910.
Sí. Avui hem fet una mica el dibuix, el retrat d'aquest màrtir cristià, Sant Cugat, que dona nom a la ciutat i que va morir doncs amb aquesta situació que tu ens comentaves i que sí. Hi ha coses que sí que estan documentades, altres no tant,
no,
però que és
exemple,
curiós de conèixer.
Les actes martirials de Sant Cugat, que són posteriors i que en algun moment això es devia transmetre per tradició oral, llavors hi ha un moment en què algú les escriu, no? A mesura que van passant els segles, cada segle, diguéssim, li van afegint uns quants martiris. I al final arriba una cosa que és absolutament increïble, no? Dius, a veure, aquest senyor, diguéssim, és que el devien matar 7 o 8 vegades, perquè no pot ser que surtis, no? No pot ser que et llencin dintre d'un forn encès i que tu surtis sense haver-te cremat, no? No pot ser que miri al cel i caiguin unes estàtues i matin en el jutge. Dius, escolti'm, per què és això, no?
Bé, doncs avui hem fet una mica d'història en companyia de Domènec Miquel, que tornarà d'aquí 15 dies. Domènec, gràcies.
Molt bé.
Molt bon dia.
Fins dintre 15 dies.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.